Doncs senyores i senyors, avui toca. Avui és un dia de festa. Avui ens trobem amb Stone Pony. I és que més o menys com comenta la seva pàgina web, van crear el club de fans més important del món, això ho dic jo. No oficial, això ho diu la... Bueno, doncs lo de Bruce Springsteen, que no té clubs de fan oficial. Ja, això ens ho vam aprendre de les anteriors vegades que hem parlat amb el convidat que avui tenim aquí i que tornarem a rebre. Es tracta de Stone Pony, com deia, per mi, el club de fans no oficial més important del món mundial, que va ser creat per el Xavi Agut i el Joan Colet el 1989. Saps què passa? Que ara dic tonteries i no vull que em sentin. Ara sí que em senten. No, estava dient tonteries i no volia que em sentessin. Simplement que tenim el botó equivocat. Això és el directe. Millor, perquè... Bueno, no, i dic coses xules, també, eh? Vull dir, no creguis tu. De vegades sempre aprofitem per dir coses dolentes als convidats i per això no els deixem sentir res, però ara no, ara deien coses xules. Ara sí que ens sent el Joan Colet, perquè ell i el Xavi Agut, el 1989, van fundar Santa Margarida i els Monjos, el seu poble, Stone Pony. I tal com diuen ells, doncs vam voler fer-ho perquè, mira, tenien ganes de trobar-se, de posar-se en contacte, d'aglutinar a tota aquesta gran quantitat de gent que el país ja seguia, aquella època, de forma religiosa, al cap. I ho van aconseguir. I resulta que porten 33 anys. Bé, en aquest cas porta el Joan Colet 33 anys amb allò que en deien... Inassequible el desaliento. No sé si aquesta és la paraula correcta o no. Però bé, tot plegat és una simple presentació per saludar i agrair la seva presència aquí al Joan Colet, que el tenim a l'altra banda del vidre. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Recordo que el 2019 vas venir aquí al costat.
Sí.
Però avui t'he posat a l'altra banda del vidre.
No, vas posar aquí també.
Ah, aquí també?
Sí.
Però aleshores ni por asomo podíem pensar que és el que ens vindria a sobre.
No, i tant que no. Imagina't.
Sembla que faci una eternitat, no?
Han sigut 3 anys que, bueno, tothom amb el tema de la pandèmia estem d'acord que ens han robat 3 anys de la vida. I sembla, doncs, que a vegades tothom... Mira, és curiós perquè ara aquest any, quan vas parlant amb la gent, mira, que tornem a fer la convenció, el mateix que l'any passat.
Mm.
I dius, no, dius, fa 3 anys. I clar, la gent diu, ostres. O sigui, la gent és com si hagués desconnectat aquests 3 anys, saps?
Totalment.
És increïble.
Totalment. Bueno, desconnectat de trobar-se, perquè afortunadament Bruce Springsteen no ha desconnectat gaire.
No.
Han seguit fent moltes coses.
Sí, ell, com que suposo que el 2020 hagués tingut ganes de treure el disc i sortir de gira, al no poder fer-ho, doncs es va començar a fer-se de dit jockey, muntava programes de ràdio a casa seva, un cop a cada 15 dies, bueno, pues, punxava música, una mica imitant també el que fa Steve, el seu guitarrista, amb el programa que té ell també de l'Underground Garage i tal, i no va parar, i de fet l'any passat va fer uns concerts a Broadway, recordant una mica el que havia fet el 2017-2018, i va fer uns 30 concerts al Teatre de Broadway. El problema és que els europeus no van poder viatjar cap allà.
Clar.
Llavors, clar. Què passa? Que diguéssim que la majoria de fans que el que volem és veure el Bruce Springsteen amb la Street Band, doncs, des de 2016, que no podem veure.
2016?
Sí, 2016. La gira que va fer del The River, de la caixa de River.
Si no he vist malament per posar... Jo és que si m'informo d'alguna cosa del Bruce Springsteen és gràcies a vosaltres, si no n'hi ha això. El 23, no vindrà?
El 23, comença el febrer als Estats Units, fa 2-3 mesos de gira en pavellons i després ve la gira europea que comença a Barcelona, a l'Estadi Olímpic.
Hosti, tindrà ja 71 o 72?
No, tindrà 73.
73 ja? Hosti, sí, jo, veus, el temps corre que vola, celebrava el 70 aniversari publicant el disc, un anterior disc, vaja, no sé, ara com anem de discos?
Mira, amb la pandèmia va treure, bueno, amb la pandèmia, abans de la pandèmia va treure el Western Stars, que era un disc, diguéssim, no dic estil country, perquè no ho és, però sí una mica estil, com una espècie com de música del desert, no sé com dir-t'ho, no?
Bueno, sí.
Desert de... música de fugida, de personatges una mica així... o desesperats, saps? Que busquen refugi a llocs on no viu gaire gent.
Doncs no sé si això podria fer referència a l'estat d'ànim de tot plegat, no?
Sí.
2019. De tota manera, el 2019 encara no estava la cosa pandèmica.
No, això va, això va ser abans de l'estiu de 2019. Uh-huh. Es va inclús rumorejar que podia fer una petita gira de pavellons, uh-huh, amb aquest tipus de música, que hauria sigut, a mi, hauria encantat, va bé, perquè hauria pogut reinventar una de les seves cançons amb instruments country, clar, com, per exemple, va fer amb els Seeger Sessions.
Amb els Seeger Sessions, efectivament.
El que passa que després s'ha sabut que el seu estimat mànager va aconsellar que no ho fes, que es guardés per la gira del 2020 amb West Street Band, que després la pandèmia es va encarregar que no arribés.
Has dit estimat amb una certa rentintint.
Bueno, és que han passat moltes coses. I, bueno, tothom ha sentit una mica també tots aquests problemes que hi ha hagut amb les entrades del Bruce... Mm. I molta gent, pues clar, el cap de turc, el que hi culpabilitzen és el mànager, no? Mm-hmm. Que és una mica el que permet que passin coses, no? Però bueno, això seria un tema potser per un altre programa, quasi.
A veure, si per casualitat hi ha gent que té el telèfon a prop i que està a disposició, perquè habitualment tenim una audiència, doncs, com molt, bueno, molt unidireccional, els hi anem donant el què, els caramelets, i ells els van mastegant i demés. Però, home, avui és un dia que si la gent vol preguntar qualsevol cosa sobre el jefe, jo crec que millor que el Joan Colet, difícil. No és perquè tu siguis un fenomen, simplement és perquè no... Vaja, estàs al dia de tot el que passa.
Intentem.
Exacte. Sí. Ara una pregunta com de neòfit, perquè també em poso la pell de tota la gent que ens està escoltant, que diu, hosti, però com... quina forma de seguir un personatge com Bruce Springsteen, quina dèria, sí. està loco. Com aconsegueixes tenir tanta informació? 33 anys han donat per molt a l'hora de fer una xarxa d'informadors, o no?
Cada cop més, però és que les xarxes socials avui en dia ho fan tot tan immediat que és que és impossible estar al dia de tot.
O sigui, però tu has de saber quina xarxa social...
No, per notícies me refereixo. Ah. Per exemple, Bruce no para de donar-se toms pel New Jersey. Ara avui ho hem vist en aquesta platja, avui ho hem vist aquí, avui ho hem vist allà. La gent envia fotos, la gent envia... No, ara, per exemple, no para de fer coses. Ara, per exemple, avui... S'acaba de confirmar fa mitja hora que ell i la Pati actuaran amb una espècie de benèfic.
Hosti.
Que porta la Dua Lipa, es veu que no sé si és per recordar fons d'una història, i ara a principis de novembre també actuarà un Stand for Heroes que recauda fons pels veterans de les guerres.
Vinga.
I és un continu, i ara segurament, que això és una mica primícia, es parla de que aquest divendres podia sortir el primer single d'un nou disc del Bruce que traurà el novembre, i que és un disc de versions de cançons de l'estiu soul.
Ostres.
Estiu soul, va bé? Són versions.
No edición. Si surt, serà com una espècie de caramelet per la convenció, no?
Sí.
Per passa? Celebrar.
El divendres. El divendres diuen per que això... sortirà la primera cançó, el primer single, diguéssim, per les emissores. El que passa que no està ni anunciat ni confirmat. Suposo que serà allò pim-pam. O sigui...
Si això surt, evidentment recomanem, com sempre, a la gent que es connecti amb la pàgina d'Stone Pony. Allà posareu de seguida l'enllaç o com aniràs?
Se suposa que aniran oferint cançons per descarregar fins que al novembre surti el producte ja amb CD i vinil i tota la parafernàlia típica, no? Mm-hmm. Ha canviat tant la indústria de la promoció dels discos i d'aquestes coses que...
Buah. Clar, ara estàs parlant en perspectiva. Sí. Vosaltres vau començar l'any 89, que aleshores hi havia discos de vinil.
Sí.
Pràcticament era...
Començaven
tot...
a sortir
començaven
els CDs.
Sí. Efectivament. Però es venia molt disco de vinil. Home, jo, clar, francament, veure aquell doble en directe, que sí, que allò que va... Buah.
Sí.
Aquelles portades, era impressionant. El CD, la veritat és que, bueno, pues sí. Bueno.
I el vinil torna, ara. El vinil torna.
Ei, aquí està.
El que passa que, clar, ho fan, diguéssim, per gent molt rica, generalment perquè són edicions bastant cares, limitades, vinils de 180 grams... Mm-hmm. A veure, és un producte d'alta qualitat i qui tingui un bon tocadiscos, evidentment, com a tocadiscos, no hi ha res.
Anem per feina. Si algú vol vinil de Bruce Springsteen o qualsevol altra cosa, vosaltres teniu l'oportunitat de vendre'l.
Sí, nosaltres, a part de bueno, com a club, una part de les clubs és la botiga que tenim d'internet. Uh-huh. Va bé, que es diu, si ho puc dir, es diu tiendastonepony.com, directament.
Directament. Tiendastonepony.com. Stone no home, sinó Nessa.
Stone, sí, de pedra.
Tienda Stone Pony.
Acabat amb Y.com.
Exactament, .com, que és el vostre nom, Stone Pony. Bueno, escolta, nosaltres hem dit una mica així la creació del club de fans. Anem pel principi, perquè ja que estem celebrant el 33è aniversari amb aquesta convenció, home, res, quatre línies. Tenia raó jo quan deia que això doncs, ho creeu aquest club de fans per simplement posar-vos en contacte amb la gent del país, sí, que éreu fans,
sí,
que us
sí,
veieu
sí,
als concerts i deia, hosti, sí, això
sí,
s'ha de...
Sí, sí, de fet el meu amic el Javi era de Barcelona i sempre em tenia un nivell més alt que jo. Perquè a Barcelona hi havia les botigues de disc,
clar,
que arribaven coses que aquí a Vilafranca doncs, no arribaven.
Clar, aquí teníem, què, Discostar, Discofilm,
sí, potser. Discofilm, exacte, però arribaven molt poques coses. Clar, allà tornaves al carrer Tallers i en aquelles botigues de discos hi havia unes meravelles ja en forma de pirates, en forma de...
Uah.
I una de les coses que més va sorprendre va ser una vegada l'any 89, a l'estiu, que el Javier em diu... I acabo de comprar una revista dedicada a Bruce Springsteen. Dic, què dius? Una revista dedicada a Bruce Springsteen.
Ostres!
I es deia Backstreets, que la feien els, bueno, feien els americans. I llavors un dia vam quedar, em va fer fotocòpies, hòstia, quina passada, i parlava de concerts que havia fet el Bruce allà a l'Asbury Park, a l'Stone Pony, a New Jersey, que havia fet uns concerts, no benèfics, simplement que el tio... Va passar l'estona, anava allà i bevia una cervesa i pujava a l'escenari i cantava amb els músics que toquessin allà. O sigui, i llavors, ostres, t'imagines tu que algun dia poguessin fer una cosa aquí així amb, i tal, i que la gent pogués parlar, comunicar, jo què sé, intercanviar concerts i tal, i tal, i tal. I va arribar la fira del disc d'aquell any, l'any 89, que a més aquí estàvem amb el Bruce Springsteen tothom a la boca després del... de famosos concerts del Camp Nou.
Ostres, tant de l'amnistia...
Primer de la seva gira, que va tancar la gira de Tunnel of Love, i després de setembre...
Quin any?
Que l'amnistia va ser brutal, perquè tothom esperava que sotigués el Bruce, i era una de la matinada, ja, i ja estàvem allà, vinga, Bruce, i la pobra Tetchy Chapman, que va sortir abans, pobra
pobreta. Ella sola, eh? Ella sola, allà, recordo perfectament. Ella davant el peligro, i la gent amb ganes de Bruce.
Sí, sí.
Acaba ja.
I llavors, clar, amb el Javi, dic, ostres, dic, anem a la fira del disc i tal, no? I, bueno, hi havia unes lluites allà, perquè els pocs estants que havien estrangers que tenien vinil pirata i alguns primers CDs en pirata, també, que se sentien horrorosos. Vull dir...
Clar, imagina't, gent que gravava amb un casset, suposo, amb una gravadora de casset d'aquestes de Walkman.
Exacte, no circulaven coses amb so, diguéssim, oficial, a part dels discos oficials, clar.
No.
I llavors, bueno, i el primer dia anem allà i tothom lluitava, si semblava allò, bueno, tothom lluitava per agafar el disc, i era igual el preu. O sigui,
era com la borsa, no? Una mica la imatge aquella de la borsa, de tots intentant allà aconseguir el disc.
Hi havia dos o tres files davant de cada stand, i el que es despistava, que mirava un disc i no l'agafava, hi havia una mà per darrere que t'agafava i agafava el disc. I allò era increïble. I llavors el Javi dic, aquí pot ser un bon lloc perquè la gent doncs, ens anem a conèixer, no? I me'n recordo que vam fer un paperet, que els vam clavar en una columna d'allà del Born, que llavors es feia el Born.
Sí.
I vam crear paperets i vam posar si ets fan de Bruce Springsteen i vols intercanviar, fer com no sé què, truca'ns o no sé què, un telèfon, no me'n recordo exactament, i no sé si... I t'enviarem un llistat i t'enviarem notícies i també vam... Ara t'enganyaré. Pensava que demanàvem 100 pessetes amb sellos de correus.
Crec que era la forma de pagar, a distància, més o menys. Era una forma eficaç de pagar a distància.
Sí. Dic, et farem les fotocòpies i t'enviarem la carta, no? I en qüestió d'una hora teníem 25 persones apuntades.
Hola!
El pobre Javier, en aquest moment, estava patint de la tiroides, tenia problemes, va tenir que sentar per terra perquè no ho... Però el tio estava nerviós.
Ric per els nervis que el podria passar el pobre home.
Començava a tremolar tot, pobre. I llavors, no sé, vam acabar aquella tarda que teníem 50 persones. I l'endemà, pobre, no va poder venir perquè ja no d'això. I llavors aquelles 50 persones doncs, van ser els primers que van rebre la primera carta, la primera tal, no? I això va ser octubre. I és molt curiós perquè llavors el Javier em va dir, bueno, diu, tu que tens un ordenador Amstrad, amb caset.
Una meravella.
Amb caset, i una impressora matricial que mon germà tenia de parall. Dic, encarregat amb tu de dissenyar aquesta fulla, va bé, i posem els concerts que tenim per intercanviar, i no sé què és volant tu. I clar, llavors dic, bueno, d'aquí uns dies ho tinc fet. I al cap d'una setmana em truca el Javier, bueno, pensa que aquelles èpoques jo érem com a nòvios, o sigui, nosaltres ens trucàvem a casa dels pares.
Clar.
Amb el telèfon fixe.
Vivíeu allà.
I el meu pare deia, escolta'm, tio, que arriba un punt que aquestes trucades eren mitja hora i una hora i tal. I llavors ens arriba i dic, Javi, tinc un problema. Dic, no t'he pogut fer aquesta pàgina. No me n'en surto. En tinc fetes 24.
Ostres, 24!
I pensar que, home, aquest primer número, això, aquest folleto, dic, home, podíem parlar del concert del 88, vaig començar a agafar detalls de premsa, parlar de pirates, parlar d'això, parlar d'allò, i al final es va convertir en 32 pàgines.
Uala! 32 pàgines, teòricament, fotocopiades, per dir-ho així, com un folletó.
I amb una tirada de 50. Aquells 50 que s'hi han apuntat van rebre aquella revista.
Que va ser el primer que vau fer, el Club de Fans, per dir-ho així, els tamponis.
Sí, sí.
La primera activitat que vau fer va ser enviar aquests fans que van confiar en vosaltres i us envien els 100 pessetes amb cellos, que vés a saber si era una estafa, però ells ho fan
reben
la revista.
En aquella època, tampoc hi havia mòbils ni xarxes socials.
Clar, no hi havia res.
Havies
de confiar d'un cartellet que surt al Born allà.
Ja m'enviaran alguna
cosa. Vinga! Hosti, que bé.
I el curiós és que jo, quan anava cap a Barcelona, perquè el Javier em va dir, ja que has fet 32 pàgines, anem a buscar un lloc econòmic per fer fotocòpies, perquè, clar, i va trobar a Barcelona un lloc d'això, i jo vaig anar amb el cotxe cap a Barcelona amb la meva revista. Diguéssim, com per explicar-t'ho, estava tota muntada amb retalls, amb pegamento i tal, i era com un dinar 3. O sigui, la idea era que es feien fotocòpies. Dinar 3, després es plegaria tot i es graparia. Vale? Doncs a prop d'arribar a Barcelona vas tenir un accident de cotxe.
Olé, fantàstic.
Va tenir que portar a l'hospital, per sort no va passar res, però durant 2 dies la revista va estar al mamatero d'un dipòsit.
D'un dipòsit de cotxes.
Municipal de cotxes. Ostres, cap de 2 dies vam anar a buscar-ho, per sort la revista encara estava al mamatero, i llavors, si aquella revista igual hagués perdut, no hagués tingut ganes de fer-ho un altre cop, però no ho sé.
Una curiositat, així com aquest material, aquesta revista concreta, la conserves?
Sí. Sí, de fet, quan alguns demanen una reedició del número 1, i fem fotocòpies d'aquest original.
Sí, tal com vau crear, o sigui, és una edició autèntica, amb el mètode autèntic. Sí. Bueno, no sé si la mateixa casa de fotocòpies.
No, això està clar que no. No, les primeres 5 revistes van ser fetes d'aquest sistema.
Bueno, la història acaba que pots afortunadament sortir de l'hospital, anar al dipòsit a recollir el cotxe, que no sé si vas poder-lo treure d'allà, estava fet una coca.
El cotxe va quedar sinistre total.
Però suposo que l'encarregat del dipòsit municipal t'hauria quedat de pedra quan tu no t'interessava en pitu el cotxe, sinó que vas anar directament
a buscar
la revista i dir, visca! I aquest tio hauria dit, però que visca què? Si tens el cotxe fet una coca, burro. Doncs no, visca. I aleshores vas poder anar a la casa de fotocòpies?
No, vaig poder quedar amb el Javi va encarregar les fotocòpies, que eren coses de diversos dies, perquè no tal, i la parla, llavors un dia ell va baixar de Barcelona cap aquí a portar-me els 50 exemplars, i llavors va començar l'odissea que tenim una amistat terrible amb els de Correus, diguéssim, des de fa 33 anys, perquè
i clar,
els hi movem moltes coses, no? I així es va acabar la cosa. Bueno, el Javi em va dir, bueno, ara el número 2, haurem de demanar més cellos.
Clar.
Més segells.
Bueno, però les reaccions de la gent, les vau començar a rebre o no? Simplement la gent va rebre la revista i ja està.
Sí, tu pensa que la reacció d'aquelles èpoques, la gent era per carta. O sigui, estem parlant d'una altra època. La gent rebia la revista, t'enviava una carta, ostres, fantàstic, fenomenal. Evidentment, tots eren catalans, la majoria, perquè es va fer aquí a Barcelona al principi. Tot i que la primera revista, jo ja, potser amb una mica de visió de futur, ja barrejava coses en català i en castellà. Perquè també...
Ja veies clar que això tirava més
enllà.
Bueno,
també una mica sí. No... Però el boom realment gran va venir al febrer de l'any següent, de l'any 90, quan resulta que a través del programa del Mikimoto va fer un programa, no me'n recordo com es deia, que no sé si us en recordeu, que portava convidats i llavors hi havia com un altillo dalt.
Sí, senyor. Persones humanes.
Pues aquest.
Crec que era el Persones humanes.
I llavors va fer un programa que volia dedicar als clubs de fans. I, bueno, clubs de fans. I no sé com va aparèixer i ens van trucar de TV3 a nosaltres.
Que bo.
I clar, jo, el Javi, que en aquell moment encara estava fotut de la tiroides, i vas dir, Javi, ves-hi tu, que tu ets de Barcelona i parles millor i tal. I va venir, i va anar el pobre allà. Bé, llavors, clar, el panorama, us heu d'imaginar el panorama, va bé? El Mikimoto sabem com és, que ell busca una mica també de la burba, no? Una mica enfotre-se'n. El panorama era... Venia una noia que deia que era un club de fans de Madonna, disfressada com a Madonna, i em sembla que eren 10 o 12 membres, va bé? Eren amics. Després hi havia un... Ja no ho tinc molt present. I clar, de sobte, el Javi, tremolant, va i a la càmera ensenya aquella revista número 1.
Perdona, Mickey Moto Club.
Mickey Moto Club.
Mickey Moto Club. Sí. Persones Humanes era la Buena Fuente.
Tens-ho.
Perdó, perdó, segueix. És que si no, trucarà
no,
gent
i llavors, clar, com que més o menys, ja, tots eren personatges, una mica, pues, dic, una noia que anava disfressada de Madonna, l'altra no sé què, un disfressat de Michael Jackson, em sembla, i llavors, clar, apareix el Javi tot tremolant, el tio vestit normal, i ensenyant la revista número 1. I en aquell moment, pues, clar, el Mickey Moto va deixar que donguessin l'adreça del...
Clar.
De la patata de correus que tenim ara bones a Barcelona, i va ser acollonant. No sé si van arribar a 500...
Clar, imagina't.
O 600 cartes sol·licitant ser membre.
Quina bomba.
I rebre aquella revista i... Pues, jo què sé... Quan ja va haver-hi la primera gira, diguéssim, del Brus, que vam poder fer com a club, que va ser el 92, que va venir a l'Estadi Olímpic, i ara més de 1.000 socis, i ara més de 1.000 membres.
Buah, sí, que ja la cosa...
Però tu imagina't, eh? Si tot és per casualitat, de vegades, de la vida, no?
Sí, sí, perquè se us acut amb una fira del disc, com no sé què, doncs enganxar quatre flyers d'aquests, truca'ns o envia'ns una carta i confieu, ja confia la gent i a partir d'aquí es fa gros. Bé, la cosa es va fent grossa. Recordem molt ràpidament que hi ha un moment que decideixes dedicar-te en cos i ànima.
Sí, però jo portava 5 anys, l'any 93, portava 4 anys fent això i fent també treballava en una oficina.
Clar.
I va arribar un punt que era inviable. O sigui,
no? Clar, clar.
Perquè eren 8 hores allà i 8 hores a casa, i cada cop em va involucrar més, i quan va arribar la gira del 93, que llavors també ja volíem fer tots els concerts d'Espanya i tot això, ja vaig decidir que, bueno, que me jugava i que tirava cap aquí i que fos el que fos.
I ha estat el que ha estat.
I ha estat el que ha estat.
Suposo que no te'n penedeixes.
A veure, jo no.
Quina pregunta.
No, però sí que hi ha moments que em vejo, els que treballen 8 hores i se'n va cap a casa i no hi pensen més.
Ja.
Perquè jo sóc un privilegiat, sempre ho he dit. He pogut veure el Brus 270 i pico vegades, i viatjant per tot el món, bueno, tot el món tampoc, perquè normalment sempre anem per Europa o als Estats Units, però... Però sí, és veritat que de vegades no tens dies, no tens hores. Uh-huh. O sigui, ara, per exemple, des que va anunciar aquesta gira, fins que acabi la gira el setembre de l'octubre de l'any que ve, serà un any que no es pararà. O sigui,
Què vol dir no es pararà? Que el aniràs a veure diverses vegades?
No, refereixo que s'han d'organitzar els viatges, entrades...
Clar, és aquí toqueu molts pals de la baralla. Un club de fans. Què fa un club de fans? No? La gent pot dir, bueno, però no sé si hi ha tanta feina a banda de publicar la revista i coordinar les informacions. És que, a més, feu com d'agència de viatges.
Lamentablement, hi ha tanta feina que justament la revista és la que hem de deixar a base apartada. Mm-hmm. Perquè no tenim... I amb jo la revista el que em passa és que igual que diguéssim, com que vaig crear d'una fulla 32,
clar,
perquè no em sé contenir,
clar,
quan arriba l'hora de fer una revista nova tinc d'estar molt ficat, perquè no, a mi no m'agrada omplir pàgines per omplir, saps? Clar. I m'agrada explicar coses i m'agrada que... Avui en dia que tothom, en teoria, avui en dia tothom pot saber de Bruce Springsteen a través de les xarxes socials o d'internet.
Això ha canviat una mica, clar. Abans éreu... Us sentíeu el punt de referència informativa de Bruce Springsteen. Ara, clar, aviam, la gent pot...
Ara jo m'arriben whatsapps, perquè tenim tot molts socis per whatsapps, i m'estan informant de coses abans que hagi vist jo, perquè la immediatesa avui en dia és impossible.
Clar.
Llavors, el sentit de la notícia a la revista s'ha perdut. És impossible que tu... La revista no és una revista de notícies, és una revista d'articles, d'experimentar, bueno, i tal. I llavors, què passa? Doncs que les revistes han de ser molt treballades perquè la gent no es valori. Cada revista és quasi com un llibre, és com un fill per mi, quasi, saps? Mm-hmm. Són diversos mesos de feina i quan t'encalles. I aquests últims anys, entre el que ha passat i moltes coses personals, feina i tot això, doncs...
Clar.
La tinc a mig fer i ja està, no?
També has hagut de fer sacrificis familiars per la revista.
Sí.
Clar, la pregunta de te'n penedeixes no te la faré, perquè és com furgar una mica on no toca. Escolta, ja ha passat, és el que és, i tampoc cal tirar enrere, perquè d'allò... Sí. En algun moment, per això, t'has sentit esclau de tot això?
Una mica sí. Una mica sí.
I aquí és un moment d'aquells que dius, hosti, ara què faig, no? Perquè, clar, això ho faig per gust.
Clar, ho fas per gust i I aviam, de cada 10 coses tens 8 o 9 que són satisfactòries, que et fan tirar endavant.
Clar.
Sempre hi ha la típica cosa que dius, ostres, on m'he fotut, o per què faig això, o per què, mira, per què no em retiro ja, i què sé, no?
Bueno, i suposo que tothom a la vida tenim a les nostres feines, en un moment donat, encara que ens agradi molt, ens podem sentir esclaus també,
sí,
no? Per tant,
sí,
escolta,
sí. Però clar, després et truca un soci que et diu, bueno, va, Joan, va, hòstia, que tinc... Anem a Anglaterra, entrades aquí, entrades allà, vinga, tornem a anar cap a Osbury Park, tornem a fer New Jersey, i cada cop que fas això, llavors et poses les piles, no? I dius, escolta'm, si sóc un privilegiat, ja ho dic, sinó que no puc.
I ara la pregunta aquesta, vaja, jo diria que sòrdida, que ens podem fer tots plegats, perquè, clar, hosti, tu et dediques a un club de fans, i de què guanyes la vida, tu? O sigui, com aconseguiu, com aconsegueixes tirar endavant?
Aquesta mateixa pregunta m'han fet a diverses aduanes, quan et pregunten, vostè que és als Estats Units, o sí, vostè que de què es dedica? Doncs mira, jo porto un club de fans de Bruce Springsteen.
Vinga, va.
I se queden dient, inventa't una altra cosa, no? Diu, no, i tant que sí. A veure, nosaltres a través de la botiga ja tenim 3.000 articles diferents, venem coses, o les quotes, però mira, per exemple, les quotes de soci amb la pandèmia, el 2020 i 2021 vam decidir que no...
Buah.
Que no se'n cobrava. No vol dir que algú la pagués perquè fa transferència, sí, sí, sí. I em diu, jo te vull pagar igual, va bé, però...
Sí, sí.
Els viatges, sí. Som una agència de viatges. És que al final, jo més que ja diria que ens hem convertit en una agència de viatges d'amics.
Ja, yeah. Clar, llavors poc pots guanyar amb els amics, no?
D'amics, perquè qui més qui menys ha viatjat amb nosaltres un munt de vegades.
Sí.
Primer comencen pels concerts d'aquí. Després, hosti, un dia m'agradaria anar a Europa. Després un altre dia diuen, hosti, pues, la meva il·lusió és creuar l'Atlàntic i fer la ruta de New Jersey i veure tot Dudou Brus allà, no? I llavors aquesta gent que al final són amics amb el temps... Encara que els vegis només un cop a l'any, cada dos anys, tens més relació de vegades amb aquest tipus de gent,
clar,
que amb gent que igual veus un cop a la setmana.
Clar.
I clar, llavors aquella persona que ha fet el viatge de la seva vida per anar allà a New Jersey i el veus amb aquella il·lusió, aquella cara, que dius, ha fet el esforç econòmic de la seva vida, però al cap de dos anys o tres, a la que pot, tornar.
Enganxa, això, eh?
Enganxa.
És perillós, això.
Enganxa moltíssim. I amb concerts i amb sense concerts.
Ja.
Nosaltres hem fet molts viatges als Estats Units sense haver-hi gira, perquè la gent té ganes. I diu, bueno, jo te vaig de vacances, però me'n vaig amb el Joan a New Jersey.
A l'escenari? D'on Bruce Springsteen ha mamat. Ja
I el que sí que puc assegurar, i em passa a mi cada cop, i em passarà ara aquest dissabte, quan faci la conferència dels monjos, tot això...
Ara en parlarem, ara.
Que sempre ploro. Sempre, és que és inevitable. Em
per
poso
tant,
a plorar.
Està claríssim que d'això no ho deixes mai més, ja. Vull dir, fins que moris, Bruce Springsteen.
No.
Ostres, i vaja, no voldria jo entrar en aquest tema ara de morir, però clar, morirà, suposo, abans que ell, que tu, tant de bo sigui així. Per una qüestió de llei de vida,
espero,
eh?
Home, seria maco morir junts, no? Però...
Mira tu, doncs no ric, perquè és una reflexió molt profunda que fa riure molt, però que has dit molt d'acord, eh?
Sí. Saps què passa? De vegades una de les coses que penso jo és algun dia el capitalisme, tot, fa que moltes revistes estan desapareixent. Jo és una cosa que encara no m'ho plantejo. Jo m'hauria de treure unes quantes revistes més abans de dir el paper s'ha acabat, perquè és molt difícil. Però saps què passa? Que moltes vegades he somiat, no tinc malsons, dient, jo no vull fer aquesta revista on tingui de posar Bruce a mort.
Clar.
No la vull fer.
Entesos.
Va bé?
Entesos.
No la vull.
Ostres. Bueno, són coses que de moment no es plantegen. Bruce està més en forma que mai, està més xaval que mai, 73 anys i està més gamberro que mai. T'has pogut parlar alguna vegada? Has tingut alguna relació amb Bruce Springsteen
molt
personal?
Molt poquet. Desgraciadament, molt poquet. La gent m'ho diu, tu ets tonto. Podries intentar tenir una entrevista a través...
Va, tenint en compte tot el que tu generes a la seva persona, no? I
ja ho vam comentar fa 3 anys. Jo sempre he pensat que a mi el meu Bruce m'uneix moltes coses. És com si fos de la família. Pues aquell tiet llunyà, saps? Que saps moltes coses d'ell, que sap, però no veus molt a poc a poc, molt de tant en tant. I sempre he dit jo que crec que entre un fan... que realment s'estimi el Bruce. I el Bruce ha d'haver-hi aquells 2 metres que ens separa l'escenari.
Sí. Si no, ja no és el mateix.
Tens més a perdre que a guanyar. Igual. Igual parles amb ell i flipes, com dius... Jo crec que no em decepcionaria, perquè com a persona que ho coneixo, però tothom té un mal dia. I Els cop... jo he preferit aquests regals que hem tingut nosaltres com a club quan hem pogut donar revistes. En ple concert ens ha agafat diverses revistes en mà.
Ostres, això és millor.
Es passejar-se les revistes per l'escenari.
Que bé.
Hem pogut donar rosaris, dir sí, rosaris, rosaris, perquè a mi m'encanten els rosaris i hi ha una història amb els rosaris que ara no... Tampoc no toca. I ell, o sigui, allargar la mà, ell veure un rosari d'aquests de $5, sí, no pensis un rosari d'aquests de...
Sí.
I el tio canviava la cara i allargar la mà i agafar el rosari, bueno, posar-se a butxaca...
Això vol dir que una de les passió, o un dels motius de la passió pels rosaris és perquè ell també té una passió pels rosaris.
Sí, de fet, es deia abans, fa molts anys, quan venia a Barcelona, que sempre s'escapava al Boulevard Rosa i comprava rosaris.
Rosaris.
Vale? Sí. I no és perquè sigui particularment ell religiós. Jo penso que m'he anat pel fetichisme, no? Portar creus i aquestes coses. No? També porta sempre medalles de Sant Cristòfol pel tema del patró dels viatgers.
Caram.
Li agrada portar... Mira, jo sempre, quan el Brus en aquelles èpoques que portava la camisa una mica destapada i portava tot ple de penjolls, deia, mira, per què és el Brus? Si no, un altre diria, hosti, tio, la teva imatge no... Però sí, sempre hi ha agradat molt putar aquestes coses. Sempre porta cosetes.
A veure, jo torno a insistir, que abans no sé si ho he dit al final o no, perquè és que ens apassiona tot això i perdem una mica l'Oremus. 93, 8, 17, 26, 26, qui vulgui preguntar qualsevol cosa del Brus i qui vulgui guanyar-se una entrada doble, fem dobles, que del concert del Sergio Gisbert. Ara en parlarem de la convenció, perquè no és que... Clar, potser heu sentit veus de que ve el Manuel Fuentes el dia 30 i el Sergi és el dia 1. No és que aquí els Stomponi no vulguin regalar entrades del Manuel Fuentes, és que les heu patat totes.
És que pràcticament ja no n'hi ha. I, malauradament, l'aforament que tenim, ja no...
Quina meravella! Bueno, això et deixa una mica més tranquil, no? Perquè,
sí,
clar, quan fas una cosa d'aquestes, sí, te la jugues.
Sí, 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 sempre. I més el Manuel Fuentes, que qui més qui menys, pel que va comar, que ha anat actuant. Ha anat a Vilafranca, actua molt a Barcelona.
Bueno, té un caché, té un...
Té un caché important i, bueno, sí, evidentment. El que passa que el Manuel també és membre del club, vale? I me'n recordo una vegada que quan es va fer soci... una fira del disc, no sé si va ser l'any 90 i pico, també. Ell, aquella època ja era conegut,
sí,
però no tant. I quan va venir bastant, va parlar amb el Pilar, el meu ex, i va preguntar, escolta'm, però jo ara, si aquí em faig per 4 anys, que tenen un descompte, però matos, d'aquí 4 anys encara hi sereu? Encara ho fareu?
Interessant pregunta.
I la Pilar li va dir, tu, Joan, no el coneixes, no? Dic, el tinc vist, però no, dic, tu, subscrita per 4 anys, que tranquil.
I això ja
en fa més de 20.
Exacte. Déu-n'hi-do. Sí. Per tant, vaja, tenir una relació també,
sí, molt bona,
amistosa.
Molt bona. I ell sempre ha sigut partícip d'aquests grans aniversaris. Vale? Com va fer el club als 15 anys, va participar a Mataró. Els 20 i 25 ho van fer aquí a Vilafranca.
A Vilafranca, aquí,
al casino. I ara, doncs, els 30 i els 33, aquí els monjos. Per què 33? Bueno, perquè... consideràvem que s'havia de fer alguna cosa després de la pandèmia i la gent en tenia ganes i s'ha de fer.
Doncs atenció, senyores i senyors, que si l'excusa, una de les excuses del Joan per venir aquí és precisament aquesta convenció del 33è aniversari. I per què no? I per què sí? Pues perquè sí, perquè cal celebrar qualsevol cosa i se celebren els 33 anys, però vaja, podria ser qualsevol altra cosa, la qüestió és fer la convenció.
Exacte.
Perquè a la convenció, tothom que li agradi Bruce Springsteen pot venir, perquè no només podrà ballar les cançons de Bruce i escoltar-les gràcies als grups d'homenatge, als grups de tribut, com poden ser el del Manuel Fuentes o pot ser el del Sergio Gisbert, sinó perquè passen moltes coses. A veure, què heu muntat aquest any de retorn amb unes ganes terribles després de 3 anys de foscor per la convenció de Stomponi?
Bueno, primer, qui vulgui, diguéssim, una mica de llagrimeta, vale? Abans de cada un dels concerts, els 2 dies, passarem el documental, al final quasi una pel·lícula ja, perquè dura més de 28 minuts, que paga, o sigui, és tota la història dels 33 anys del club. I surt tothom. O sigui, surt tothom, viatges que han fet, i qui més qui menys, jo crec que si algú alguna vegada ha fet alguna cosa amb el club, la seva foto sortirà allà. I això, vulguis o no vulguis, amb la musiqueta que sempre triem per aquests vídeos, la llagrimeta està assegurada.
Hombre...
I això
a quina hora es projectarà?
Això es presentarà, a les 10 obrim portes i a les 10 i mitja.
9 i mitja, eh? O sigui, la gent que espavili, si vol anar allà atent una pantalla que hi haurà allà a l'escenari,
sí,
i que la gent vagi mirant, perquè en un moment donat pot sortir.
Bueno, i també hi ha, surten imatges de les festes d'aquí a Vilafranca, surten imatges, bueno, de tots els viatges, de moltes coses, bueno.
Ojo, ojo.
També imatges d'Estats Units, imatges, bueno, és tot un muntatge, no?, de tot relacionat una mica amb el Bruce, no?
I coneixent-te, l'has fet tu,
el muntatge. Jo ajuto també amb la parella, amb la Bevent, anem ficant fotogrames, i llavors anem muntant, i sí.
Va venir, oi?
Va venir una altra vegada, però no ha volgut venir.
Oh.
I... no, està preparant moltes coses de cara a la festa i...
està ben enfeinada.
I està ben enfeinada, sí. Pobreta.
Doncs això serà divendres.
Divendres. I després el Manel Fuente, bueno, dissabte al matí a les 12, me'n fa gràcia perquè dic, fem un col·loqui i conferència. No, col·loqui no, perquè al final no parla ningú, només parlo jo.
Ja. Però bueno, estarà bé que et preguntin alguna cosa així, tallen.
No, si em pregunten mica alguna cosa, evidentment respondré a tothom.
Que et parin els peus, home.
Però mira, el 2019, amb la broma, va venir el Sergio, que llavors ell anava cantant cançons.
El Sergio Gisbert.
Sí, va venir ell. Pues, al final, escolta, vam acabar quasi les 4 de la tarda, vam fer quasi 3 hores i mitja de conferència, que no hi havia manera que acabar. I la gent allà tothom tenia una gana i jo anant parlant, i bueno, però va ser maco. I després, la gent s'ha d'apuntar abans, tenim un dinar. Fem un dinar de germanor i que ve gent de tota Espanya. Pensem, mira, el 2019 va haver gent de Córdoba, de Cádiz, de Madrid, de Galícia, ara aquest any ve gent de Valladolid, de València, de Palma... Sí, ve gent de tot arreu.
Un dinar que, per cert, a partir s'ha d'encarregar.
Sí, s'ha d'encarregar i...
amb l'entrada múltiple, no?
Sí, hi ha un pack weekend, que qui vulgui entrar a la pàgina web aquesta, a tiendastomponi.com, hi ha un pack weekend que inclou els dos concerts, inclou el dinar, inclou una samarreta de regal... evidentment, la conferència... La conferència és gratuïta, eh? Vull dir, qui vulgui venir a conferència no ha de pagar res. Bé, tot això per 60 euros.
Vale. I amb aquest té el dinar també.
El dinar també, sí. Sí.
Aleshores, hi ha el pack dissabte, que també inclou el dinar, o les de...
No, el pack dissabte inclou el dinar, exacte. L'únic que no inclou seria el concert de Manel Fuentes.
Clar. Perquè és divendres.
És perquè és el pack de dissabte, sí.
Vale, si seria el pack weekend, menys el Manel Fuentes.
Exacte.
Per tant, 48 euros, que també inclouen el dinar, inclou tot igual que...
la samarreta, tot, sí.
Perfecte. Sí. El dinar el feu allà a la Margaridoia?
Sí, allà. Posem unes taules corregudes i... No.
Clar, i el tornes a fer a la Margaridoia. Entenc que va anar molt bé l'anterior, les dues edicions anteriors.
Bueno, una.
Les dues eren a Vilafranca i una va ser el 19 a...
Allà ho tenim molt més fàcil. Saps què passa? Que al ser una societat privada, aquesta setmana, per exemple, ja des de dilluns hem pogut començar a muntar coses.
Perfecte.
Pots muntar amb els tècnics ja coses el dijous. Quan ho fas en altres llocs, tot és molt precipitat. No tens temps... Que a la bona ens agrada decorar tota la sala. Tenim tota la sala decorada amb unes zones molt maques del Bruce. Fa patxoca, saps? Quan ho fem a altres llocs, que tot és a correcuita, no tens temps de fer totes aquestes coses. Llavors, vulguis o no vulguis, és... A més, la Margarida també permet ir a la terrassa a fora per la gent que pugui anar a prendre alguna cosa abans dels concerts. Ofereix una sèrie de diguéssim, una zona molt tranquil·la per poder estar cap de setmana allà.
I com teniu les places? Perquè són limitadíssimes, no? Són 120.
Del dinar. Sí. Pues mira, ara mateix estem en 88.
Oh, compte, eh? No us entretingueu.
88.
No us entretingueu,
bueno,
que...
Si arribéssim a 121, també hi donem.
Bueno.
Si bueno, l'espai.
Doncs tot això recordem, eh? Comença divendres 30 de setembre.
Sí.
A partir de quina hora s'obren portes?
A les 10.
10 de la nit, i a partir d'obrir portes, 10 i mitja, comença la projecció.
Projecció.
Dels 33 anys d'Estamponi, que avisa navegants, no us impressioneu, si es veieu sense canes o amb cabell. Sí. Hi ha gent que es veurà amb cabell i gent de tot això. I aleshores, hi haurà el concert de Manel Fuentes ja, a partir de quina hora?
A les 11.
A les 11 de la nit, Manel Fuentes. Entrades que estan al límit. Recordem que el Manel Fuentes valia...
20.
20 euros.
Anticipada 20, taquilles 25.
Joder, tio. Això és baratíssim.
Inclou una consumició, per això. Tenim una consumició, perquè la gent també, que sé, quan arribi ja s'ho passi una mica bé, pot tenir una consumació inclosa d'una cervesa, una Coca-Cola o una aigua o el que vulgui.
Recordem que el Fuentes ja va venir el 2019,
sí,
que també ho va patar tot de seguida.
Igual.
I per tant aquest 2022, esperant que la gent doncs vingui amb allò de les coms, com si va estivant la goma,
sí,
i llavors la deixes anar i tothom doncs igual, vendrà amb les ganes afegides de 3 anys o 2 anys de foscor, aquest tercer doncs va a l'avançuda i la gent de Stone Pony tornen a muntar aquesta festa. Suposo que tenen un equip de col·laboradors per muntar tot això.
Mira,
brutal.
Tinc d'agrair moltíssim a la gent dels Monjos, al Raimon Gatell, sobretot, i tots els seus amics, la colla del Drac, dels Monjos, i, bueno, amics seus i tal.
Els Monjos
hi ha molta activitat, eh? Sí. I a mi em sap molt de greu, però tinc de dir, perquè jo sóc de la Ràpita.
Ai,
el que passa és que arriba un punt que aquestes coses... Ja,
i a més la Ràpita, la societat, que és també molt potent i tot això,
sí,
bueno...
Sí, el que passa és... A mi jo vam fer una festa a la Ràpita l'any 94, sí, imagina't. El que passa que, clar, és com tot, aquest cap de setmana té un pressupost molt alt. I fa 3 anys, potser no cal dir-ho, és igual, però fa 3 anys van tenir unes pèrdues de 3.000 euros. Perquè quan fas aquests aniversaris... No...
Sí, el del 2019...
Vam tenir pèrdues.
Tot i que va anar superbé...
Sí,
clar,
perquè
perquè els preus et perds, Ah, 20 euros, és que
aviam... Fa 3 anys eren molt econòmics i, a més, vam invertir molt en coses i, bueno, vam ser molt esplèndids perquè, aviam, també et dic una cosa, quan fem aquests aniversaris, ho fem per nosaltres mateixos i per la gent.
És una promoció pel club
En cap moment... Nosaltres, mira, portem 82 festes per tot Espanya, aquests 33 anys. Amb cap festa guanyes diners. En cap. Perquè t'has d'anar fins a Màlaga. A Màlaga has d'agafar l'hotel, has de portar bastant, has de no sé què. Igual només van 60 persones. I tots els diners que recauden van a parar als músics. Però nosaltres ho fem perquè és que... És, també, poma, és una de les parts, diguéssim, de les coses que fa el club d'Stone Pony, que és justament això, aquell inici d'aquella carta, de retrobar-nos, o sigui, trobar-nos i compartir. I llavors una de les maneres que avui en dia per xarxes socials és molt complicat sense que t'insultin... hi ha de tot, vale? Però
és
més fàcil de vegades organitzar aquestes coses i la gent, ostres, tu, és que l'experiència de trobar-te, jo què sé, a Bilbao amb algú que va viatjar amb tu a Roma el 2009 i fa 12 anys que no ho veus i de sobte et fa una abraçada, ostres, això no es paga amb diners.
Ja.
No es paga.
No. Tu sí que pagues.
Sí, però vull dir, són coses que s'han de fer.
Doncs s'havia de fer aquest 33è aniversari a la Margaridor i els Monjos. A més, suposo que és la satisfacció aquella, ja ho vam parlar en l'anterior ocasió, de fer-ho, tot i que tu dius que és de la Ràpita. El club és dels Monjos o de la Ràpita? Bueno, clar, la Ràpita és dels Monjos, no? És que, aviam, perdoneu-me, gent de la Ràpita.
Sí, jo sempre demano perdó amb la gent de la Ràpita.
Sí, clar.
El que passa és que hi ha una cosa que els correus, l'oficina de correus, està als Monjos. I inevitablement, quan tu tens un patat de correus, no pots posar patat de correus...
No, la Ràpita.
61, la Ràpita. Has de posar patat de correus 61, 08, 7630, els Monjos.
Els Monjos, perquè és l'apartat de correus.
Què passa? Que a cap de 33 anys, la gent que et truca des d'arreu d'Espanya diu, ¿esto de los Monjos? Esto...
Prou feines.
I què passa? Que tu no... Si us dius la Ràpita...
No, els Monjos, però la Ràpita, què?
És molt complicat.
Quedes disculpat. Per mi sí, vaja, no sé, per la gent de la Ràpita suposo que també.
Bueno,
no,
espero que també, espero que també.
Home, tenint en compte que el Joan Colet, doncs, ara mateix és el màxim responsable de... Jo sempre ho dic i crec que també ho diré properament. Home, jo considero que és un orgull per, com a penedesenc, tenir una entitat com Stone Pony, que és coneguda arreu del món. Sou coneguts arreu del món.
Sí. Xarxes socials, els clubs, els pocs clubs que queden, també, perquè s'ha de dir, per exemple, que avui en dia, a nivell de revista, no en queda cap. O sigui, els mateixos americans ja fa 7 o 8 anys que no la fan, tot i que tenen un munt de xarxes socials, d'informació...
Però la revista no.
La revista va morir... Jo no crec que aquestes coses al final moren d'èxit. Tens tanta informació, tens tanta gent que porta articles, però la persona que ho ha de conglomerar, la persona que ho ha d'editar, es perd. I llavors no sé què va passar, que el 2013 va ser l'última.
Però jo diria que fins i tot com a col·leccionable. És interessant posar-hi una, tocar, sí, olorar la tinta, sí, d'aquella revista. Allò, clar, jo, ja, aviam, no és per donar-te ànims o no, perquè hi ha prou que t'animes tu mateix, que ets el que realment pringa amb la feina. Però, home, jo diria que, vist l'exemple del vinil, sí, val la pena mantenir la revista, no? Sí. Perquè és allò que dius, al final, mira, els que van mantenir el vinil, ara, les empreses que continuen produint vinil s'estan, sí, forrant, per dir-ho així, perquè tenen encàrrecs...
Sí, però també posant-te uns preus alts.
Ah, clar, evidentment.
El tema està que, és com tot, si tu vas mantenir una revista de qualitat, tot a color i amb llom, sí, cosit, sí, rústica, cosida i totes aquestes coses, té un cost. I clar, si no tens els socis que respaldin, que paguin una quota o que sigui, costa.
Has fet alguna enquesta amb els socis? Preguntar-los si realment la joia de la corona estarien disposats a...
No m'hi vull trobar amb aquesta enquesta en cada moment.
Vale.
Jo encara, ja t'he dit abans, la meva intenció és treure uns quants números més. Quan arribi un moment...
Oh, potser si l'enquesta... Aviam, no és per dir-te res, però potser l'enquesta resulta que és immensament favorable a la revista i t'autoanimes ja per no haver d'esperar sí, si moro o no moro. Sí. Però clar, potser l'altra conseqüència seria, va, doncs si és tan imprescindible, te la pujo a lo que costa.
Clar, tot això dependrà dels socis, no? Però...
Clar, clar. Hauràs de fer una assemblea.
Encara no m'ho he plantejat. Jo la meva intenció és seguir traient, quan pugui, alguns números més, sí.
Per quin número vas?
64. Uah. Tinc de treure 65.
64, més o menys, què calculen? 3 números per any, potser?
Pues mira, són 33 anys, el promís serien 2. Perquè
serien 90,
algun any,
llavors.
Sí, va. Perquè algun any... És que passa que hi ha revistes que tenen 150 pàgines. Mm. La primera revista serien 30 i pico, 40.
Val per 4.
Que era molt més fàcil de fer. Una revista amb 40 pàgines t'hi poses i la que tens l'article, o sigui, tens els articles bàsics, les cartes del lector, l'editorial, parlar d'algun consell de la gira, les 40 pàgines les tens fetes. Quan t'enfrontes a 150 pàgines...
150 pàgines.
I has de crear articles que ningú ho hagi vist per internet, uah, i aportar coses, és quan llavors el cervell et peta, saps?
Sí, naturalment. No, normal.
I és molt complicat. I saps què passa, a més, que... Bueno, vaig fer una broma a la conferència de fa 3 anys, vaig fer una broma, que començava la conferència ensenyant totes les portades de les revistes. I al final de tot posava, mira, són 3.200 pàgines, va bé? O sigui, la suma de les 64 revistes eren 3.200 pàgines, que suposava un promig de, no sé si eren 100 pàgines per any, que serien, doncs, bueno, dues revistes de 50, posem, no? I feia broma perquè deia, dic, és que vas, parlo d'articles i faig articles que si ningú se'ls llegeix.
Ja. Yeah.
És que és molt curiós, perquè he fet articles d'estudis, d'analitzar coses, i després preguntes als fans més fans, als amics més amics, dic, què passa amb aquest article? No, és que jo vaig rebre la revista, m'agrada l'olor,
la tinc allà
sobre... Que tinc allà a sobre com si fos un tresor,
hòstia,
però no m'ho he llegit encara. Dic escolta'm, dic llegeix-t'ho perquè m'he matat molt per fer tot això. I la gent... Llavors els hi vaig fer una broma, perquè al final em faré còmic. A la conferència els hi deia a la gent, mira, dic, el que no sabeu és que porteu 33 anys... 30, però bones. Rebent revistes en blanc. I no ho sabeu.
Imagina't.
Quan arribeu a casa, obriu-les, perquè igual estan en blanc.
Escolta, no, poca broma, ara m'has fet pensar en una casa d'assegurances, crec que de Canadà,
sí,
que, bueno, les clàusules, saps que quan tu contractes una assegurança, et donen, sí, totes les clàusules, i és un plec de papers en lletra molt petita, doncs se li va acudir posar a l'última línia de l'última pàgina que si llegien això, truquessin aquest número de telèfon, que serien premiats amb, crec que van ser $150.000, però una borrada. Doncs va haver-hi una sola persona que es va guanyar el premi. Imagina't tu, doncs... sabent com sabien que ningú es llegiria les clàusules d'aquell contracte d'assegurances, menys una persona, sí, que sí, s'ho va llegir. Hauràs de fer el mateix.
Hauré de fer igual.
Entrada pel concert de no sé què...
Igual, igual se me llegeixen, llavors.
Vull dir que vagi llegint tots els articles, perquè a la revista vas posar en un d'aquests articles, al final...
Qui llegeixi això, que em truqui...
I
que
el codi, exactament.
Que té un viatge als Estats Units pagat, vinga.
Doncs mira, per idees que no quedi, gràcies.
Gràcies.
Ja t'ho cobrarem una entrada per...
Gràcies, Àlex.
Escolta, que tenim entrades, que no només avui, que durant tots aquests dies, fins divendres, regalarem entrades en nom de Stone Pony per Sergio Gisbert, perquè pel Manuel Fuentes estan esgotades. Guapos, veniu i si en queda alguna, pagueu, que per això estan, que per això està Stone Pony, home, també, per rebre algun incentiu i poder tirar endavant i mirar de costejar una festorra impressionant que fan divendres i dissabte i diumenge.
Diumenge, pels que venen de fora, hi farem alguna cosa. Ah. Però ja seguirà tot muntat, l'escenari i tal, però no hi haurà, al principi no hi ha actes.
Ah, perquè clar, jo comptava divendres i dissabte, però he llegit diumenge també.
Diumenge, en principi, no està previst. Tot sortirà sobre la marxa. Si la gent de fora es queda i doncs més se sapigué. Igual pot haver-hi algun guitarrista que toqui alguna cosa per allà i tal, però de moment no està previst res.
Un monòleg?
Jo continuo a conferència.
Llença't. Conferència, per cert, dissabte al matí, però no especifiques l'hora? O sí?
A les 12, perdó, sí. A les 12.
A migdia, conferència, algun títol concret o comences a parlar de dissertar sobre el Bruce?
Mira, el 2019, amb el Sergio, que aquesta vegada no pot venir, pobre, perquè està treballant. Mm-hmm. Sí, vindrà
a tocar, però
però no pot venir a la conferència.
Això és que està fart de les teves conferències. I
no pot, és que el tenen putejat i treballa. Treballa amb turno i no pot.
Déu-n'hi-do.
I ell se li va córrer a titular... històries, bueno, en anglès, Tales of the Fucking Thunder Road. Uh-huh.
Uh-huh.
Perquè el Bruce, amb els concerts de Broadway,
sí,
quan ell deia, diu, jo soy, bueno, deia, ja, soc Mr. Bontorran,
sí,
soc Mr. Fucking Thunder Road, per acabar vivint a 10 quilòmetres on te vaig néixer, saps? Se n'enfotia de si mateix, no?
És veritat, mira, sí.
I llavors, bueno, amb el Sergio se va córrer això del Tales of de Fucking Thunder Road. Aquesta vegada no hi ha títol, no n'hi ha, no d'això.
Vale. Doncs
el que passa
surti...
és que es pagarà un dels temes de la conferència, a part de fer un... Com fa 3 anys, faré un viatge, diguéssim, geogràfic a tot el de New Jersey, perquè com que entenc que molta gent no pot viatjar als Estats Units, els hi faig jo una mica en plan audiovisual, no?, que puguin veure, doncs, Frijo, Asbury Park, les zones del Bruce, on te va néixer, on te...
Si faràs recorregut temàtic.
Sí, temàtic, amb imatges de les cases, explicant tot això.
Wow.
I hi ha moments també d'alguna llagrimeta, perquè ja me n'encarrego que sigui una mica sentimental, saps? I el que sí que aquesta vegada, per no allargar-me tant, faré menys, i m'agradaria parlar durant una estona, en mitja hora, sobretot el tema aquest de les entrades que hi ha hagut. Mm. El tema...
Escolta, ens queden 3 minuts. Fes-nos un minut, avança'ns. Què passa amb les entrades?
Bueno,
les entrades,
bàsicament, és que aquí a Europa, quan es van posar, diguéssim, les entrades a la venda, s'anunciaven uns preus i després resulta que la gent, a l'hora de comprar, es va trobar que hi havia entrades platino, entrades top pista, top seient... I de sobte la gent que es pensava que l'entrada de seient bevia 137 amb la comissió, veia entrades a 400 o 500
euros.
Clar, això la gent no va ser informada prèviament. Llavors la gent està molt emprenyada.
Cau malament, clar.
I després resulta que als Estats Units ja, per acabar de rematar, quan es van vendre les entrades dels pavellons del mes de febrer fins a abril, van dir que sobre els preus podien ser dinàmics. Mm. Que dependien d'un algoritme...
Sí, la borsa.
Sí, exacte.
Avui poden valer 4 i demà 6.
Quan tu entraves a primer moment, podies trobar entrades encara un preu relativament econòmic. Bueno, els de pista, per exemple, ja anaven a $400 de sortida. Vale? Però automàticament, a cap de 10 minuts, potser aquella entrada de 400 ja estava a 1.200. Però, a part d'això, que pots arribar a entendre l'oferta de la demanda i que els temps han canviat i que tot canvia, pots arribar a entendre-ho, eh? Jo no dic que ho defengui. Puc arribar a entendre-ho? El que no puc entendre és que Ticketmaster, després, com a plataforma, elles mateixes, facin de reventa. És a dir, la persona que ha comprat l'entrada de 400 la pot posar, a través de Ticketmaster mateix, a 2.000, a més a una entrada que està verificada per Ticketmaster.
Per tant, és possible que, sabent això, molta gent que no té ni repajolera de Bruce Springsteen, ni li importa ni li interessa, hagi comprat l'entrada per defecte per fer negoci.
I va omplir diaris, i va omplir xarxes socials...
A costa de Bruce Springsteen.
I què passa? Que aquí el tema està que, com que Bruce Springsteen sempre tenia fama de ser abanderat, diguéssim, de protegir el fan, de que les entrades no fossin massa cares, de defensar el fan en aquest aspecte, hi ha molta gent que s'ha sentit traicionat.
Bueno, això en parlaràs el dissabte?
En parlaré, sí. Un dels títols que podria ser és, que m'he inventat una miqueta, és que estem feliços... com ho diu això? Perdó, que no em surt ara.
Va.
Som feliçment indignats, estem feliçment indignats i som indignats agraïts.
Estem feliçment indignats i som indignats... Agraïts.
És a dir, que som feliços de tenir entrada encara que ens prenguin el pèl, perquè fa molts anys que ho vam anar i només això, hi ha altres coses de la vida que ens està passant. I estem agraïts, no? O sigui, feis avisos i agraïts.
Doncs, Joan Colet, jo estic molt agraït i molt feliç... Molt feliç que m'hagis vingut a veure, que per cert has vingut molt ben acompanyat.
Sí, el Joan.
Penca molt, eh?
Sí, 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 molt, bueno, molt.
Sempre està allà.
El Joan Gatell, ens ha ajudat molt també a vendre entrades, unitzar-ho sense ells, a Raimon i ell. Aquí són l'esperit de la festa.
Home, és que si no tot això no és possible, eh? Déu-n'hi-do. Per això potser és una de les explicacions per les que has durat amb Stone Pony 33 anys i els que queden.
I els que queden.
Fins que quedi. No, és que anava a dir... No, no és igual, deixem-ho. Bueno, perquè vam sempre parlar de la mort del Bruce i tot això. I que
sí,
no, no,
sí.
No cal,
sí.
No cal.
Està com deia, el punt 7 no està demostrat.
No està demostrat. Exacte. Exacte. Per aquí podem tirar. Sí. Per aquí podem tirar. Escolta, doncs, Joan, recordem, a partir de divendres a les 10 de la nit s'obren portes a la Margaridoia. Des d'aquí una abraçada a la gent de la Margaridoia. I una gent, a la gent dels Monjos, que, doncs, per sort tenim un bon conveni de col·laboració amb Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, que he tingut la sort de transmetre coses dels Monjos, de conviure amb ells, són una meravella de gent. I, bueno, i les de la Ràpita també,
bueno, tant,
que vaig ser pregoner de les festes del Mos de la Ràpita.
Imagina't.
Que bé, que aquí ningú dubti estimació per la Ràpita, eh?
I tant que sí, i tant.
A Torre Club. No, a Torre Club. Doncs res, que ens veiem divendres, dissabte, sí. I quan calgui...
Sí, el dissabte únic, que, bueno, que també obrirem a les 9 i pico.
Això.
Actuen els Taboners primer, un grup de Madame Marie, que són de Saragossa.
Ah, exacte. Mira, menys mal que m'ho has dit, perquè t'anava a preguntar.
Sí, Madame Marie de Saragossa, que venen, tocaran una horeta, passarem el documental un altre cop, i a les 11 el concert del Sergio Gisbert amb els Jacks.
Home, valdrà molt la pena, eh? Valdrà molt la pena. Dissabte, doncs, a les 9 del vespre, ja allà, Madame Marie, i a fer la cerveseta, a fer d'allò, llavors veure el documental, i després el Sergio Gisbert and the Jacks. Ara ho dic bé. En ben anticipada d'aquest únic dia, d'aquests concerts, 15 €.
15 €, exacte.
I taquilla 20.
20.
Bueno, doncs escolta, que estarà molt bé. Doncs ens veiem divendres, ens veiem dissabte, i sempre que vulguis ens podem veure aquí a la ràdio. Ja sé que dius tu que jo sóc el que t'ha de convidar. Ja ho sé.
Sí, sí.
Bueno, ja parlarem d'aquesta pel·lícula de temàtica per Nova Jersey i tot això, que aviam si ho podem veure per Penedès Televisió, també.
Ah, doncs pues, quan vulgueu.
Començo a fer aquí una mica de...
Com
vulgueu,
unint, no sé si els copyrights de la música que passaria. No?
Ah, això però... ja en parlarem, això ja en parlarem.
De vegades, bueno.
Joan, per cert, abans d'acabar, sempre dic als convidats, i m'estava oblidant, ja que organitzes tantes coses, ja que et deixo la ràdio per tu, alguna pregunta més? Vols afegir alguna cosa d'última hora que vulguis...
No, simplement, doncs, a convidar-vos, que vingueu tots, que, de veritat, que aquestes coses són difícils d'organitzar, que no sempre es té un club de Bruce Springsteen aquí a la comarca, i escolta'm, que vingueu, que ens ho passarem a mar de bé.
Brindarem pel 33è aniversari. Joan, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.